A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com moltes vegades he dit que a en Roman em faltava el peu. El peu, no que me'l fiquin al damunt, que encara no. Però el pie, que diuen els del teatre, per continuar, no? Doncs el peu era una frase d'aquelles que poc sovint diuen Roman de manera categòrica, però la setmana passada sí que la va dir. Que ningú no es pensi que quan som petits no ens assabentem de les coses. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barraveig, número 16, va ser molt categòric en aquesta forma de dir que encara que siguem petits... Home, no ens assabentarem del contingut de determinades coses, però sí de l'estat anímic, emocional, de les sensacions que poden tenir els nostres pares parlant de determinades coses.
Sí, sí. Diríem, hi ha una part que és com inevitable, no? Que forma part de les percepcions que els fills tenen dels seus pares, de les situacions que viuen o que passen. El que passa és que també hi ha text, també hi ha paraules. I diríem, molt aviat, els nanos les entenen i copsen coses i interpreten coses. I aquest és el problema, no? Pensar que no escolten, que no saben de què va, i aleshores es ventilen unes coses davant dels... Encara que no estiguin just en allà, no, és que estan mirant la tele. Sí, una orella i un ull en la tele i l'altra orella i l'altre ull en el que fan o diuen els pares.
Ens posem en el vessant més positiu... Siguem petits o molt petits, en les situacions bones, cap problema, suposo. En un moment en principi... què els pares estan bé, a gust, etcètera, etcètera, parlant del que sigui, però cap problema?
A veure... No, de vegades no és només... Òbviament que si són situacions angoixants i és més, o sigui, és pitjor la cosa, no? Però inclús a les bones, no totes són assumibles per als fills. És a dir, una cosa és donar-los comptes d'alguna cosa bona que està passant.
Sí.
Que és diferent a que els nanos se n'adonin o es donin compte per si mateixos...
Que als pares els està passant una cosa bona.
Exacte. Per què? Perquè no és només... Els pares parlen i van dient coses.
Sí.
I els nanos van fent la seva construcció de què és el bo d'aquella situació, que no necessàriament l'encerten, perquè són coses d'adults.
I van fent la seva construcció encara que siguem molt petits.
Molt petits, sí.
És a dir, sempre hi ha una construcció que s'està fent.
Sempre.
Sempre.
A veure, sí. O sigui, tu mira un nadó o hi ha un nano de 6 mesos en un cotxet. Són ulls que van mirant tot el que passa al voltant,
sí.
Amb una gana, no? Volen saber...
Amb una gana enorme.
Sí, perquè diríem, tenim una condició, els humans, que és aquesta dependència total, no?, dels primers anys de vida, que és difícil de suportar. O sigui, ells se n'adonen que la seva vida està en mans
dels altres.
Dels altres. No? Concretament dels pares, i però, volen controlar una mica.
Però aquesta imatge que reflectís és una imatge, diguem-ne, agradable per tothom. Als pares els agrada molt veure aquesta curiositat,
sí,
dels fills, i els fills hem de suposar que també s'ho passen molt bé, bé, aquell moment en què molts fills ja volen sortir del cotxet per veure i no que els encaixin allà dins i que no puguin anar observant per tot arreu, no? És a dir, que diguem-ne que és un moment bo per les dues parts. Aquest.
Sí, sí, diríem, als pares els agrada,
els que, agrada.
Aquest rol actiu per part del fill.
Però mentre passa tot això, el que ens estàs dient és que s'està construint alguna cosa
dins... S'està fent composicions, diríem, de situacions, de persones, de llocs, d'afectes... Òbviament volen repetir les coses que els agraden, volen anticipar una mica el que vindrà.
Composicions que són relativament fàcils d'interpretar pels pares? O els pares mai no sabran que hi ha dins aquell caparró, per dir-ho així?
Home, d'algunes coses s'assabenten, però de moltes altres no. L'única qüestió és que això no derivi en que com no m'assabento aleshores no passa. Aleshores, el caparró està buit? No.
No.
Està molt ple. I treballa.
No para de treballar.
No para de treballar, no para de treballar. Hi ha nanos que tenen problemes per dormir, justament perquè no para de treballar.
No, és a dir, perquè no són capaços d'aturar aquesta curiositat perpètua, que...
curiositat,
aquesta atenció per les
exactament,
coses,
exactament, aquesta vigilància, aquesta necessitat de domini, i de control sobre el que l'envolta.
Per tant, de la mateixa manera que aquesta escena que ens has plantejat és clarament identificable per molts pares, familiars, amics dels nens petits que no paren de d'allò, ens dius que a casa això també passa.
També funciona. Home,
és en totes les situacions.
En totes les situacions, amb unes més que d'altres. Normalment, si els nanos desconnecten del que s'està parlant, és que han entès que no amb ells, o que els hi cau massa lluny, o que no té rellevància als efectes d'ells.
D'acord. M'aturo un moment aquí.
Sí.
Perquè en aquesta edat, què és més important, la vista o l'oïda? Estem parlant d'encuriosir, ens encuriosim, mirem, bàsicament, bueno, ens passem bona part d'aquests mirant, ens criden igualment l'atenció als sons.
Potser té més pregnància la mirada, no?
Allò en que deia, no?
Sí, que diríem que cada vegada més després el que s'escolta, la paraula i el llenguatge van guanyant en significació i en pregnància.
Doncs tornem a la pregunta anterior. Aleshores, per què és tan important o no el que puguin parlar els pares davant un nen petit si fonamentalment és la vista la que treballa més que una certa consciència de discurs que puguem estar escoltant?
Perquè que tingui major potència o pregnància la mirada no vol dir que l'udit i el llenguatge no la tinguin. Diríem, potser és una mica anterior o comença abans, no? La mirada que l'oïda, però diríem, ni és menys important, ni, o sigui, té la seva rellevància.
O sigui, el que ens comentes és, no és que entenguin el discurs dels pares, sinó que construeixen un discurs a través del que escolten dels pares.
Efectivament. Entre el que escolten i el que veuen,
fan
la seva interpretació.
La seva interpretació.
Clar, o sigui, no, el nano mai és una ment en blanc. No ho suporta. Prefereix pensar equivocadament. No? No, això és que estan enfadats amb l'àvia i no és. I potser veu que és una hipòtesi que no és massa sostenible, però és molt millor que no saber què carai passa.
És a dir, de petits no ho podrem dir, però això tindria molta relació a el que passa després quan tenim 4, 5 anys o 6 o 3 i comencem a dir i per què tal, i per què tal, i per què tal, i per què tal.
Sí.
Si poguéssim dir per què, diríem per què ja des dels 2 mesos.
Pues sí. I per què? I què és?
I què és?
I bueno, sí.
D'acord, com que no ho podem dir, això no vol dir que no construïm igualment una història nosaltres mateixos.
Per exemple, què fan els més petits? Agafen coses amb les mans.
Oh, i tant.
Plam, t'ho prenen. A veure què tens. Quan som molt petits et diuen, compte que agafa les ulleres. No? Perquè li criden l'atenció, les ulleres, és una cosa que
quantes
porta...
Quantes ulleres han anat?
Han
anat a terra,
Han anat a terra. És així.
D'acord. No? Agafem coses.
Clar, amb les mans, o sigui, s'utilitza la motricitat com a manera de coneixement. És més sensorial, més tàctil.
I molt sovint estem contents d'agafar coses.
Sí.
Quan un nen petit té una cosa a la mà, està content de bé
de tenir algo
de tenir, d'haver aconseguit allò,
exactament.
No?
Bueno, és que és una qüestió d'apoderamiento, no? De posseir, i d'una manera molt primària és el tinc agafat per la mà, encara que no sé massa bé què és ni per què és, però bueno, per aquí
després,
el tinc.
Després vindran les primeres discutides, si és que amb altres nens només hi ha un objecte i algú...
Efectivament.
Vaja,
sí.
Les primeres discutides vindran precisament de la possessió de l'objecte.
De que tots volen el mateix.
Exacte, de que tothom vol el mateix. No?
Sí.
Però tornant a aquella qüestió, parlàvem de situacions, diguem-ne, bones, que viuen els pares i que els fills també, d'alguna manera, interpreten.
Sí.
D'acord. I aquí ens deies...
Que no és només pel caire positiu o negatiu de la situació, sinó per... jo crec que el concepte, per dir-ho d'alguna manera, seria protegim o com es fa una certa protecció de la infància. Que la infància requereix una adaptació d'una gran majoria de coses. Aleshores,
pels pares també?
Clar, són els pares els que han de fer l'adaptació.
Això vol dir que en algun moment donat els pares han d'aconseguir separar alguns moments de la seva vida de la vida dels fills?
Rotundament, sí.
Sí, és a dir, hi ha d'haver alguns moments en el dia en què no diré que no es vegi, no que no, però que hi hagi una separació física entre uns i altres.
Clar, la més clara és la nocturna.
Però tu creus que de diurna també n'hi ha d'haver?
A veure, de diurna, en el sentit no tant de la necessitat de la separació, sinó en el sentit de no exposar els nanos a determinades converses o a determinades diàlegs parentals, que són parentals, no són familiars ni paternofiliars, són parentals. I agafar-se la cosa còmoda de que total no entenen res, no serveix.
Però la setmana passada et comentàvem que molts pares poden dir, escolta'm, hem de poder parlar de les nostres coses en algun moment, sí. Aleshores com ho fem? Enviem el nen a l'habitació?
O se'n van ells a la visita fent una altra cosa al nen, doncs se'n van ells a una altra habitació, però jo crec que la primera qüestió és senzillament tenir-ho present. Ja està, un cop es té present això.
Dic, perquè quan... Ja es busca la manera?
Clar, hi ha coses que s'eviten, hi ha coses que no es fan.
I això és vàlid els 3 mesos, els 4, els 5, els 6?
Jo crec que és vàlid durant molt de temps.
Durant molt de temps, sí, però de bon començament, ja em refereixo?
A veure, molt petits.
Molt petits no.
No, però diríem, però aviat, a la que ja comencen a tenir accés al llenguatge, o sigui, perquè l'accés al llenguatge primer és escoltat. No és parlat.
Allò que ens deies, primer escoltem abans de parlar.
Efectivament, no? Que molt abans de
poder parlar.
Exactament, de poder posseir el llenguatge, són posseïts pel llenguatge. Que el llenguatge ens captura, no estem capturats en el llenguatge només néixer. Ja ens posen nom, cognom.
Escoltem abans moltes paraules.
Escoltem moltíssimes
que no
paraules.
Pas les pronunciem.
I efectivament, quan les pronunciem, ja sabem la tira de paraules. I identifiquem moltíssimes paraules.
D'acord.
I podem,
però no havíem estat capaços,
efectivament, de tenir aquest domini sobre el llenguatge, de dir, bueno, ara no, li poso un nom, dic, demano, transmet, comunico, expresso.
Escoltem moltes paraules, però no sabem què diuen.
Així és. Aquests són els orígens del llenguatge i una característica del llenguatge. Jo, per exemple, quan els pares, quan són nens petits, i no tan petits, diuen, bueno, li direm que vindrà el doctor. Dic, no. El que toca dir és que ve el psicòleg, o el psicoanalista, com vulgui. Diu, però això no sap el que és. Dic, per això mateix. El metge ja sap el que és, i no és el que ve. Amb la qual cosa, primer ve la paraula, i després ja s'assabentarà de què és. Justament perquè vindrà, i anirem fent coses que li permetaran fer-se una definició de què vol dir aquesta paraula. Si hem de fer servir les paraules un cop, diem, ja sabem què són, vamos, pràcticament no parlaríem, no? O sigui, primer ve la paraula i escolta'm què vol dir, i els adolescents es veu molt, de vegades fan servir paraules, no tenen ni fava de què volen dir, però volen, fan adult, fan gran, o fan cultura, i és així, o sigui, l'han de fer servir per adonar-se de que no és això o de que té més matisos però primer ve la paraula i després ve la significació. Aleshores, posar una paraula que no és no treballa en favor del coneixement de la paraula bona, no? Mm-hmm.
Abans has dit molt clarament que els pares han de tenir en compte què no fer davant dels fills. Què no fer, per exemple?
Fer en el sentit d'actuació.
Exacte. És a dir, què és el que no resulta massa adequat que a determinades edats els nens i les nenes vegin amb sons pares o escoltin o presenciïn.
A veure, tenim des de les coses de parella, per exemple, l'ordre de la sexualitat en la parella.
Eres molt taxatiu amb això també?
Sí, també molt taxatiu. Diguem, una cosa és banyar-se junts quan són petits i tal, però després això, diríem, s'acaba, que l'exhibició dels cossos nus a casa, que la, no diguem ja, de l'activitat sexual entre els pares, no són coses perquè els nanos ni presencin ni participin de cap de les maneres.
I ara ho posem a l'altre costat. Aquells pares que puguin dir, escolta'm, no és el més natural del món.
Sí.
Ens veuen nusos.
Per això anem vestits, per això mengem a horari, per això no fem res natural. És el més natural, perquè nosaltres no ho som, som clarament culturals. No, per això no anem amb pelotaines, no? Ja, pues, no, no, segur que vagi ningú. Que la intimitat del cos és la que és. Una cosa és la naturalitat i una altra és l'exhibició. No? I la negació de les conseqüències de la mirada, és natural, no passa res. No, 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 és natural i per això passen moltes coses, perquè ho culturalitzem. No fem res naturalment. Què caram fer naturalment? O sigui, no mengem naturalment, no vas a treballar. No, de vegades la gent em diu, bueno, no puc venir quan tingui el problema. No, tu vens el dia i tal hora i has de fer venir els problemes el dia aquell, aquella hora. No, quan tens el problema ve corre tipus bomber i apaguem l'incendi. No podem fer així.
D'acord, perquè... ara et referies a un àmbit molt específic. No es tracta de que els fills o les filles no vegin els seus pares petonejar-se, abraçar-se, no es tracta d'això, sí. Es tracta de l'àmbit més íntim de la sessió.
Això, la intimitat, que és una cosa que sembla que està de capa caiguda o confosa, no? Confosa.
La intimitat exposada.
Sí, en perill.
És a dir, se n'ha de tenir.
És important. A veure, és important. També, per exemple, un nano que no té el concepte d'intimitat és molt molest. Si un nano va explicant no, cruament les coses que veu a casa o que passa,
això no sempre, això no sempre deu ser fàcil. I ara ens imaginàvem bé, doncs, aquelles cases en què poden viure els pares, poden viure la sogra o els avis, cases on viu força gent,
sí,
i on segurament és difícil trobar espais per cadascú o moments en què diguem-ne allò de cadascú pugui reservar-se per cadascú o pel del costat, i que no sigui, diguem-ne, un tema que es mogui entre tot l'àmbit familiar, no? I en canvi tu dius que és necessari...
A veure, així com són necessàries que hi hagi coses comunes i compartir,
sí,
coses...
És necessari.
També és necessari que hi hagi l'àmbit de la intimitat. I pot ser per moltes coses, per exemple, pot ser per l'higiene. És a dir, no? Hi ha pares que s'enfaden perquè els adolescents no volen que entrin... O nanos de 8-9 anys que diuen de cap de les maneres, no, és que no et rentes bé. I diu, bueno, t'aguanto, si no me'l rento bé, pues ja me'l rentaré millor, però no vull que entris. I s'ho prenen com una cosa, com una
mena de...
Sí, com un rebuig, o com... I no, i són... Hi ha que són més pudorosos, sí, que d'altres, sí, sí, de pudor. Però diríem, en general, l'anar identificant la intimitat com un component, diríem, de la vida i dels vincles i de les persones, és una cosa molt necessària.
D'acord, o sigui que d'aquell estadi inicial que ens deies que eren dos, en són tres, aquests tres van junts, però hi ha d'haver un moment en què el nen ha de dormir al seu lloc, els pares han de mantenir la seva intimitat.
Efectivament.
D'acord. I la vida s'ha de començar a desenvolupar també associada a la personalitat individual de cadascú.
Sí.
Sí.
Efectivament. No? Que és clar, dit així, sona complicat i probablement ho és. No? És a dir,
els pares han de continuar tenint la seva vida íntima en tot el que ells vulguin i han d'aconseguir que això... en determinades edats se separi de l'àmbit de la vida del fill.
Sí,
sí.
A veure, hi ha moltes maneres de parlar que o sigui, a partir de que hi ha la consciència de que el fill no s'ha d'assabentar de tot i que s'ha de ser discret i que o sigui, ja només en parlar una mica més fluix ja n'hi ha prou, i quan de vegades els nanos ho diuen, diu, però de què estàveu parlant allà?
Quan... És el que anava a dir, perquè parlar fluix...
No n'has de fer res. No n'has de fer res.
Coses
que no són per nens.
Sí? Això és una bona contesta?
Ui, tant! Tu saps quin alivi pel nen? Saber que hi ha coses que no s'ha d'assabentar, que no ha d'entrar, que no són cosa d'ell.
I si les vull saber?
T'aguantes. Que no, o sigui, que t'aguantes, no, no, no. O sigui, ocupa... O sigui,
és a dir, de la mateixa manera que la setmana passada dèiem que hi ha una frase que no serveix, que és no se n'assabenta de res,
sí.
Hi ha una frase molt clàssica que és no són coses per nens, que es pot continuar fent servir perfectament.
És una manera de consideració i de protecció a l'infant. I d'ubicar-lo. No, és a dir, perquè si no els nanos pensen que han d'estar a la guai de tot. No, mira... hi ha coses que, tu, que no són de nens, són coses d'adults, són de coses del paper, però no et preocupis que no passa res, no és res del que tu t'has d'alarmar, no t'alarmis, si està molt bé. El paper i la mama parlen de moltes coses de les que a tu no et fa. Les que t'hem de fer saber, te les fem saber. I això també és una tranquil·litat. Perquè si no, els nanos que tenen les antenes tan posades és també,
que, encara que són un xafarders a l'endemà,
tenen una desconfiança supina amb els seus
amb
pares
tot, d'acord? Perquè acaben pensant perpètuament que no els estan dient.
Exacte. Jo l'he escoltat, o sigui, d'adolescents, si jo sé les coses que sé és perquè les escolto, no perquè me les expliquen. Aleshores, clar, ja és el peix que es mossega la cua, esdevé una manera habitual d'informació, són com paparazzis, no? Estan allà a la pesca. Clar, és un estat d'atenció que és molt diferent d'un nano, això que compta amb que si no l'han vingut a explicar és que no van veir la cosa o que ell no té per què saber-ho.
Això ho faran els pares amb els nens? Els nens ho poden fer amb els pares?
De no explicar...
De no explicar de tenir...
Bueno, efectivament, també és cert. També és cert que dintre de la privacitat
que
i la intimitat...
De la mateixa manera que els pares li poden dir al seu fill o a la seva filla, això no són coses per...
No és la mateixa manera.
No és la mateixa manera.
No és la mateixa manera.
No, és perquè... a dir, els secrets de quan són petits no tenen aquesta transcendència.
No tenen aquesta transcendència i de vegades no només hi ha secrets i també hi ha coses que és que no volen explicar els pares, no? Que les volen conservar per ells... però diríem, no és el mateix del moment que els pares quan fan això també estan protegint els seus fills, també l'estan cuidant, també tenen aquesta aquest lloc, aquesta funció maternal i paternal. El nano fa de nano, ell, per això que ell vulgui saber no està malament, és a dir, però s'ha de també ajudar a conduir aquesta curiositat, que no ha d'anar per llocs que no toquen perquè porta conseqüències, perquè neguiteja, perquè això que dèiem de les construccions, fa construccions...
equivocades.
Sí, o sigui, com tendencioses i infantilitzades, o sigui, passa... Com, no, de vegades els pares ho diuen, hi ha situacions que són difícils d'adaptar i d'explicar als nens.
A partir del que deies, però... i el nen o la nena la pot pensar, home, ets dolent perquè no m'ho expliques. No.
A veure, potser aquí això donaria peu a tota una sèrie de converses, no? De, a veure, que, per què creu que li han d'explicar tot i què li passa, no?
Ho dic per si, aquesta frase de dir no són coses per nens, pot acabar també, diguem-ne, amb un petit conflicte del fill o la filla enfadat amb els pares perquè no li han volgut dir no sé què.
Normalment
no.
Sembla que no. I a veure, que els fills s'enfadin... Bueno, no, en principi no és un daltabaix, tampoc. No.
Si s'enfaden, es desenfadaran.
Exacte, és el que passa. I els pares han de poder suportar que durant aquella
aquest
estona...
Aquest punt de tensió.
Sí, en aquell moment el fill no l'està estimant, però bueno, no passa res ja.
Una discussió entre parella. Clar, també això és molt relatiu perquè pot haver discussions de 30 segons per una bestiesa i pot haver discussions de molta estona, de molts dies fins i tot o tensió de molts dies per alguna qüestió determinada. Com s'administra això?
Clar.
Perquè esclar, suposo que tampoc, no sé, la vida no és tan bonica i quan som petits també hem de veure coses que no poden ser tan felices o no poden ser tan maques perquè hi ha de tot a la vida.
Sí, i que no tot és evitable. Però justament com hem de comptar amb això, que no tot és evitable, i que ja veuran i passaran per situacions que cap pare tampoc voldria que veiessin o que presenciessin, doncs les que es poden estalviar, les que es poden evitar, doncs cal fer-ho.
D'acord. S'ha d'evitar per tots els mitjans que els fills vegin els pares enfadats o discutint-se?
A veure, depèn del grau i del que s'entengui, no? O sigui, hi ha un grau d'enfado que és, bueno, no? Al dintre d'uns
nivells. D'acord, vols dir que hi ha un llindar que si...
Clar, quan la cosa ja passa una virulència, quan són realment situacions de molta de posicionaments molt, molt radicalitzats per part, o sigui, no són per discutir davant, no, perquè a més ja saben que no arribaran enlloc, perquè ja fa temps que discuteixen sobre això. Aleshores, jo crec que no és que els pares...
Aquelles situacions que poden acabar amb un mira, has fet plorar el nen o has fet plorar la nena?
Per espantar-lo...
Per veure determinades...
Sí, però veus, per exemple, aquesta pots... Si és molt petit dirà, ostres, el papa és dolent. No?
Sí?
Sí, o perquè l'ha espantat el nano, la mare fet, diu, mira, l'has fet plorar.
Exacte, que no? És una frase també molt, molt... L'has fet plorar.
Sí.
Ets el culpable d'haver-lo fet plorar.
Sí, però veus, això són escenes, o sigui, això, no? De culpabilitzants, per un, per l'altre...
I interpretem de petits, a qui ens fa plorar, l'interpretem, suposo, de no massa
dolent,
bona manera,
clar,
de dolent, eh?
Clar, una mica dolent.
No, una mica dolent.
Sí, a veure, més si són petits, no?
Sí, 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 sí. I vaja, podem plorar per moltes causes i per moltes raons, no? Però...
I després, que els nens fiquen de la seva collita. O sigui, ratifiquen coses. Ja deia jo que el papa era dolent.
Passava...
Si li vaig demanar el mando a la tele, em va dir que no. Està clar. Ja tenia altes sospites de que realment tan bona persona no és. Aleshores, lliguen coses i fan composicions. Però clar, a veure, és inevitable que les facin, però quan menys s'alimenti...
I és inevitable, com deies tu, que en algun moment els pares es discuteixin davant de les criatures, perquè
sí.
Saps, no sempre es pot, vaja, no sempre es poden separar aquestes...
Tal qual.
Un pot anar amb les criatures al cotxe cap a un col·legi i es poden discutir.
Sí. Ara, la qüestió és, un cop comença això es presenta, com es modifica en funció de la presència del nano allà. És a dir, jo crec que el problema és quan, per exemple, els pares continuen com si no hi fos.
Enric,
no?
Millor, perquè un no es pot discutir en veu baixa.
Bueno, hi ha gent que té aquesta capacitat, eh? I en alguns que a sobre baixa més la veu.
D'acord, molt subtil, vols
dir. Sí,
molt...
sí, perquè té una mala llonça, és important,
molt subtil,
eh?
Molt,
sí, sí, subtil, però amb molta mala llet,
molta
mala, no? Llet, que a sobre t'has d'acostar perquè...
Però, d'acord, no, però en general...
Normalment, o sigui, hi ha un punt d'apassionament...
En les discussions...
No? Sí, que ve amb això. Però... Mira, m'has fet pensar en una altra cosa, no? És a dir, com tenir present que el nano hi és allà.
Uh-huh.
De vegades es parla, inclús del nano, davant del nano,
nano,
com si el nano
cert,
no hi fos.
Cert, cert, cert.
I és terrible això. És terrible, perquè és ningunejar-lo d'una manera tan gran. O se li fa partícep, o directament li dius, no et diré jo, pregunta-li, no? Ja t'ho diré a ell, si t'ho vol explicar o si no. Però dic, parlar del nano com si no hi fos... És terrible, no? Perquè és no donar-li ni és com no reconèixer-li...
Ja, vols dir, parlar del nano sense el nano.
Sí, no, parlar amb el nano davant...
Sí, sí, sense comptar amb el nano,
amb
el nano davant.
El nano, exactament, com si no hi fos, com
sí, sí,
si ell no
com
tingués...
Com si hi hagués una discussió sobre l'escola sense...
Sí, però en el cas del nen, sobretot.
Tot.
Aleshores... Sempre els pares els ha de venir aquesta... la composició que determina la presència de l'infant. Si necessiten parlar de segons quines coses que ja saben, perquè els pares també han de saber coses, no? Han de saber on es discutiran o en què,
uh-huh.
Ja, perquè pensar que totes les discussions són espontànies...
Ara, ja, ara va ser gràcia per allò de dir, han de buscar llocs per discutir-se.
I també, i moments.
Sí,
sí, clar. És, que...
és com que baixem a un jardí.
Anem a passejar el gos, baixem les escombraries, el que sigui.
Anem a fer un cafè i ens...
Sí, sí. O deixem els nens a casa els pares,
d'acord,
i venim a casa i ens escridassem a gust.
I ens escridassem.
El que faci falta.
Anem a baixar mar i ens diem quatre coses.
Exacte, d'acord. Però que, a veure, no? jo conec...
És a dir, en situacions que poden provocar molta tensió, encara que això pugui semblar fins i tot un punt còmic, és bo que els pares busquin ja expressament de dir no, fora criatures i anem a parlar d'això i
sí.
Ja hi tornem. Sí,
sí, sí, o sigui, és higiènic, és per la, no, el drenatge de les, de les situacions que si no s'està sortir un cap de setmana.
Sí.
Marxar un cap de setmana. És una manera de, o sigui, de perquè de vegades també hi ha perills a l'Excels i Costa, és a dir, bueno, anem ara i parlem de tal, no en saben fer-ho, aleshores se'n va al cap de setmana i ja, o sigui, comença amb la pasta de dents i el raspall de bon dematí i a partir d'aquí ja es lia i ja poden discutir del que han de discutir i bueno, estan a un hotel, se'n van al camp, fan el que sigui i poden fer-ho amb més... aleshores, clar, segur que, o sigui, tot és complicat, per la parella, per la família, però la infància també n'és de complicada. No és fàcil la infància. I si i el, per mi, pel meu gust, el problema és que els missatges que venen des de lo social no deixen, o sigui, no fan notar la necessitat de protecció de la infància.
I en canvi ho tenim molt legislat, això.
Sí, a nivell dels drets.
De nivell dels drets. Sí. Però en canvi tu vols dir que en la vida quotidiana dona aquella sensació que tothom pot fer de tot i es pot dir de tot davant dels nens sense pensar que els està afectant d'alguna manera.
Exactament.
Sí?
D'una manera que, a més a més, no sabem ni quina és.
Per acabar, i seguirem. Un nen que hagi viscut... Vaja, no sé si es pot quantificar així o no. Un nen que hagi viscut en un ambient a casa seva on hi hagi hagut... No sé, quan som grans i diem a casa, mai havia vist cap discussió. I es recorda, diguem-ne, amb una certa satisfacció de dir, un dia vaig tenir uns pares que no es discutien.
Que no es discutien.
I una altra persona que pugui dir, doncs a casa les discussions eren diàries.
Sí.
Creixeran d'una forma molt diferent aquests dos nens?
Segurament. Són ambients molt diferents. Però això és una de les coses que ensenyen els pares. Potser... un li podria dir, de les discussions li podrien dir sí, els teus no discutien, però els meus, a més de discutir-se, es petonegen, es posen molt contents.
Es discutien però s'estimaven.
Exactament, es discutien però s'estimaven. Potser els altres no es discutien però tampoc s'estimaven.
Però s'estimaven. No? 10 minuts i seran les 11, que no és tan fàcil tot això, però no. de moment, tornant amb aquella frase, per una banda... que ningú no es pensi que els nanos no se n'assabenten de res, i per una altra, la frase que ens deixava avui en Roman, que hi ha moments en què els pares han de dir això no és una conversa per nens petits, i per tant, no n'has de saber res.
No n'has de fer res.
No n'has de fer res. Aquesta frase del no n'has de fer res, diguin fer, no diguin fotre, perquè el gran tampoc és això, has de fotre. Però hi ha moments en què aquesta frase s'ha de poder dir.
És absolutament pertinent, legítima
i necessària.
I necessària.
Tornem al divendres que ve, Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins divendres.
Fins divendres.